Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia. A aquesta hora us donem notícies. La Fiscalia ha presentat recurs contra l'absolució dels 5 integrants de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre, dictada fa 2 setmanes pel Juzgat Penal número 11 de Barcelona. Considera que la valoració de les proves no es va fer de manera correcta. Ara correspondrà a l'Audiència de Barcelona resoldre sobre aquesta qüestió. Jordi Matas, Tania Verge, Marta Alsina, Marc Marsal i Josep Pagès, que estaven acusats de desobediència, usurpació de funcions i malversació per haver desobeït el Tribunal Constitucional, van ser absolts de tots els càrrecs el 15 d'abril. Durant el judici, els 5 síndics electorals van negar haver desobeït i van assegurar que no hi havia exercit el càrrec. La Fiscalia, que ara ha mostrat la seva disconformitat amb l'absolució, demanava 2 anys i 9 mesos de presó per a aquests 5 acadèmics, juristes i politòlegs. I més coses. L'Índia s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia del coronavirus al món. Nous rècords d'infeccions i de morts posen xifres a un drama que està deixant imatges de desenes de pacients tractats a fora dels hospitals amb respiradors i han mort prop de 400.000 persones per Covid en tota la pandèmia. A Espanya, les persones que arriben en vols procedents de qualsevol aeroport de l'Índia, amb escales intermèdies o sense, hauran de fer una quarantena obligatòria. Aquest dimecres el butlletí oficial de l'Estat ha publicat l'ordre que entrarà en vigor a partir de les 0 hores de l'1 de maig i estarà vigent durant 14 dies prorrogables. Els viatgers hauran de fer quarantena durant els 10 dies següents a la seva arribada o durant tota la seva estada a Espanya si és inferior a aquest termini de temps. La quarantena pot acabar abans si al 7è dia la persona dona negatiu d'una prova diagnòstica d'infecció aguda. I en plena religiosa us expliquem que el Papa Francesc ha dit que meditar és una forma de trobar Jesús, ho ha dit el Papa a l'Audiència General d'aquest dimecres 28 d'abril, continuant amb el seu cicle de catequesi i dedicació a l'oració, ha assegurat, i ha dit que la meditació fa intervenir el pensament, la imaginació, l'emoció i el desig. I fins aquí l'actualitat, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propolvit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts. Una salutació molt cordial a tota la gent que estava veient el nostre directe d'Instagram. Sabeu, i si no us ho dic ara, que cada dia, 10 minuts abans de començar el programa, Estefania Burgos i un servidor fem un directe per Instagram. Per què? Bueno, una mica per escalfar-nos, per donar la benvinguda a la gent que no ens pot escoltar per ràdio, i ens sentim molt a gust. Aquesta és la frase i aquesta és l'expressió. Potser hi haurà una expressió més adient, però no la tinc. Ara mateix no la tinc. Tot això per dir que comença 50.
Sergi Mas.
Thank you.
Tenim una mena d'aposta entre Estefania Burgos, productora de l'Espai, i servidor. Ella manté que quan jo dic avui faré un editorial curt, una entradeta, un comentari, que és mentida, que anem a 25. És possible que alguna vegada m'hagi allargat en el meu comentari. Per exemple, ahir tenia la intenció de fer res, quatre paraules, 1, 2, 3, 4, sobre el terme gràcies. Bueno, se'ns va anar a I-22. Començo pràcticament sempre a I-4, I-5, se'ns va anar a I-22. I van sortir uns temes que no tens previst. Bueno, veritablement no tinc previst gaire cosa. Aquesta és la veritat. Sí que hi ha un guió, bueno, hi ha una escaleta, bueno, hi ha unes trucades i ja està. I avui, quan he dit, avui no farem tradeta, ha començat a dir, ha, ha, doncs mira, mira si tens raó o no tens raó. Senyores, senyors, avui no hi ha entradeta, però ho estic dient dins aquesta entradeta i em faré un cafè, evidentment, de bracafé, per començar el primer tema.
Com assegurar-te un dia platòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb bracafé. Sempre bracafé. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Money. A ballar, Mavres.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Amaca
i ena pacora... Què tal, família, com esteu? Parlem d'economia. Parlem de finances amb el nostre professor Jordi Mavres. Senyor Mavres, què tal? Bon dia, buenos días. Vaig a repetir perquè igual em declaren un salto nulo, que això a vegades als Jocs Olímpics passa, eh? Senyor Mavres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, senyor Sergi.
Què ens explica avui, professor de finances? Què ens explica? Què ens aporta?
Pues avui tenim un invitat,
sí,
que és un invitat, com jo dic sempre amb els nostres invitats, singulars, que tenen alguna cosa especial. Mm. I en concret és el senyor Miquel García Prieto.
Sempre portes gent top, eh? No sé com tu fas. Sí. Bueno, clar, bueno. Aviam, que tu tens un passat i una mili professional molt bona, Jordi. No ens descobrirem ara. Eh?
No, però bueno, però la veritat és que la gent reacciona molt bé i quan demanes les coses i a més per favor i tal, pues la veritat és que... Bueno, pues hem tingut sort, diguem-ne.
Tu sempre has estat i ets un gentleman de les relacions. Ja sé que m'ho dius.
No.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vinga, explica'm. Amb qui parlarem avui?
Mira, amb el permís dels nostres oients avui...
El tens.
Un invitat amb el que parlarem,
sí,
en castellà, perquè ell és una persona que és basca, de Vitoria.
Oh, Vitoria. Oh, que gran, sí, ciutat, sí.
Sí, sí. Es licenciado en ingeniería industrial. Mm. Bien, el espíritu emprendedor lo ha tenido desde prácticamente toda la vida. Mm. Que cuando acabó su carrera, creó una startup financiera que integrándose en Triodos Bank. Desde entonces...
¿Triodos Bank?
Sí, sí, Triodos Bank, que es de quien hablaremos hoy. Ya sabes por qué. Porque desde esa fecha, su vida profesional ha estado siempre ligada a esta entidad, donde ha pasado por distintos puestos de responsabilidad, como director de banca corporativa, director regional de Madrid, hasta que finalmente, hace unos 6 años, poco más de 6 años, en el año 2014, fue nombrado director general, cargo que hoy sigue ocupando. Por tanto, hoy tenemos con nosotros el director general de Triodos Bank en España. Bienvenido, Miquel.
Hola, muy buenos días.
Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Mira, una persona de Vitoria ya, por ser de Vitoria, porque conozco a tres, no más, ¿eh? Conozco... Y no muy bien, pero conozco a tres personas de Vitoria, ya me da buena confianza per se, porque sí.
Porque... Es un buen sitio, sin ninguna duda, claro que sí.
Un gran sitio para vivir. Tenéis ACB, tenéis el Alavés, tenéis el Festival de Televisión. Bueno, caray, y muchas más cosas que yo.
Una confitería y unos dulces maravillosos, y luego un entorno verde y una calidad de vida en la ciudad envidiable, yo creo, más en los tiempos que corren.
Y además, Bar La Catedral, Sí. Uno de los templos gastronómicos que tuve la ocasión de visitar, pues en mi última visita a Vitoria, cierto. Y a una buena amiga, Raquel Ecenarro, periodista de Vitoria, que es, además es muy buena gente. ¿Qué nos explicas, Jordi?
Pues mira, pues Triodos Bank, que es la institución donde está Miquel como director general, es una entidad financiera, pero como siempre digo yo, singular.
A ver.
Aunque parezca mentira, lo digo esto en tono positivo. Piensa que una de las frases de cabecera de Triodos es que son una banca ética y sostenible. Y la pregunta que viene a continuación es... ¿Qué quiere decir?
Ética y sostenible.
Sí, mucha gente nos hace esta pregunta y nos dice si no es un oxímoron, ¿no? Pero yo creo que fácilmente podemos explicarlo. La concepción de la banca ética pues es una visión muy sencilla sobre la diferencia con la banca convencional, pero al mismo tiempo de sencilla es una diferencia radical. Digamos que la banca convencional ha trabajado durante todo este tiempo con un objetivo claro, que es maximizar la rentabilidad para sus accionistas, y la banca ética tiene un propósito, un objetivo fundamental diferente, que es generar el mayor valor social posible, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues que ese modelo de banca convencional, que quizás sea más propio del siglo pasado, está basado en un modelo de un binomio de rentabilidad-riesgo. ¿Cómo puedo maximizar al máximo mi rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, ¿no? Ese es el modelo de la banca tradicional. Y en la banca ética, el modelo, en lugar de ser basado en dos variables, se basa en tres. Y la tercera variable que incorporamos es la del impacto, ¿no? Y es cómo podemos generar el mayor valor para la sociedad a través de la gestión del dinero, a través de la financiación de iniciativas viables económicamente y asumiendo un riesgo moderado. Así que el propósito es distinto y la forma de enfocar para qué sirve la gestión del dinero también. Y si me dejáis, intento concretarlo un poquito, ¿no? Para que no...
A ver, sí, porque yo quiero esto de valor social, quiero que me lo traduzcas.
Eso es. Entonces,
te dejamos.
¿En qué se concreta? Pues se concreta, lo primero, en una política de inversión en positivo. Es decir, que nosotros solo financiamos y solo prestamos aquellas iniciativas que generan un valor social. Eso se concreta en que exclusivamente financiamos al sector medioambiental, pues de energía solo financiamos energías renovables, de agricultura ecológica o regenerativa, de vivienda, pues solo vivienda eficiente energéticamente o vivienda social. Financiamos el sector de la salud, por ejemplo, el sector de los cuidados y el sector de la cultura. Y cada vez que una iniciativa nos solicita financiación, primero vemos que su objetivo sea ese objetivo social y después miramos la viabilidad económica y el riesgo. De manera que si nos viene una iniciativa que es extraordinariamente rentable, pero su propósito como iniciativa pues no tiene una vinculación de generar ese valor social, cultural o medioambiental, no la financiamos, ¿no? Y esto es por la parte de la financiación, pero esto al final también se traslada al ahorrador. ¿Qué es lo que nosotros aportamos al ciudadano, al ahorrador, al cliente del banco? Que nosotros le podemos garantizar que su dinero solo se va a invertir para proyectos que estén en la línea con sus principios, ¿no? Durante todos estos años, los clientes de los bancos nos hemos olvidado de preguntarle al banco qué es lo que va a hacer con mi dinero. Entonces, nosotros lo primero que queremos hacer es responderle a esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con tu dinero? Pues financiarlo en proyectos sociales, culturales o medioambientales. Y ahí adoptamos también una filosofía de transparencia radical. Todas y cada una de las inversiones que hacemos la publicamos en nuestra página web, de manera que el ahorrador puede ver en qué está siendo invertido su dinero, y no solo preocuparse por la rentabilidad y la liquidez de sus ahorros, sino por cuál está siendo el impacto que sus ahorros están generando en la sociedad.
En contrapartida con lo que hacen otra serie de bancos, que no los nombraré, y que de momento, bueno, algunos sí se han anunciado en este programa, pero tampoco es cuestión de entrar en guerra. ¿Hay buena relación con otro tipo de bancos no sostenibles?
Bueno, la relación es una relación, yo creo, desde estos últimos años en los que yo creo que todos hemos entendido que el sistema en el que estamos embarcados es un sistema que no nos lleva a buen puerto, que está generando pues cada vez más desigualdad y más desasosiego social. Entonces, yo creo que somos conscientes que cambiar esta situación necesita del cambio de todo, de los grandes bancos también. Yo creo que desde su punto de vista pues se ha iniciado un proceso de reflexión. Lo primero es reconocer la situación, y creo que esa situación se ha reconocido. Luego, el hecho de empezar a tomar medidas y cambiar la forma en la que se hacen las cosas, yo diría que ahí todavía no, ¿no? Y esa es un poco nuestra labor. Nuestra labor es la de pues jugar ese papel de pioneros, de demostrar que se puede hacer banca de otra manera. Y yo creo que sí. Es un gran valor, ¿no? Que durante 40 años venimos demostrando que se puede hacer banca con propósito, y que esa banca es una banca rentable, viable, y que puede dar un buen servicio a los clientes. Ese espejo en el que mirarse, pues yo creo que es una buena ayuda para esos grandes bancos para ir haciendo su transición hacia una banca ética y sostenible, que es la banca del siglo XXI.
Jordi.
Miquel. Sí. Una pregunta. Esto de Triodos Bank, ¿a quién se le ocurre esto? Es decir, ¿cómo empieza un proyecto que rompe de alguna manera con todo lo statu quo que había y que sigue parcialmente existiendo en el sector financiero?
Bueno, pues todo esto empezó en el 68, ¿no? En
ese... Jolín.
Caramba.
En el que...
Un banco cincuenter. Que sí.
Efectivamente. Un banco nacido con la revolución del 68. ¿No?
Exactamente.
Yo creo que esa es una buena definición, porque ahí surgió ese espíritu del pacifismo, ese espíritu del ecologismo, que en aquel momento pues era entendido como los muy alternativos, lo que dicen los verdes así muy, muy radicales, pero que con el paso del tiempo, pues aquello que era algo... pues residual, se ha convertido desde los firmas de los acuerdos de París y los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015, se ha convertido en el objetivo de todos, ¿no? Entonces, lo que en aquellos años fue una innovación y una revolución social, afortunadamente, hoy en este siglo XXI, en este 2020, pues ya es reconocido como el objetivo que todos tenemos que conseguir, una sociedad más igualitaria para todos, y ahí las finanzas tienen que jugar un papel importante, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos ha pasado algo parecido, ¿no? Ahí nacimos como un banco más revolucionario, después, pues en los 90 éramos más un banco alternativo, y ahora en este momento nos hemos convertido en un banco de referencia, ¿no? En un ejemplo, como decía antes, de cómo se puede hacer banca de otra manera. Y también yo creo que es una buena cosa el que ya somos un banco de una cierta significativo, ¿no? O sea, gestionamos en total cerca de 20.000 millones de euros, o sea que no somos una iniciativa residual, sino, como decía antes, estamos presentes en el sistema financiero y en las mismas reglas que el resto de los bancos, pues estamos consiguiendo que la banca pueda servir más a la sociedad y menos a esa dinámica un poco perversa de hacer dinero del dinero.
¿Sabes una cosa de las que me gustan? Una porque yo os estoy descubriendo gracias a la iniciativa de Jordi Mabras. Una es que yo, que me fijo muchísimo en términos de comunicación, que vuestra web no parece la web de un banco. Veo una parada de autobús, veo una mesa con un menú encima de la mesa, veo una persona que lleva una bata médica. No me da la impresión que esté delante de la página de un banco, porque al final Triodos es un banco, de hecho lo pone arriba, Triodos Bank, pero muy sucintamente. Tengo delante otra página web que solo veo en la portada tarjetas de crédito, las palabras comisiones, condiciones, desplazamientos, papeleos. Eso está pensado, no sale por casualidad.
Sí, y eso está... Muchas gracias por traerlo, Sergio, porque está muy, muy a la esencia de nuestra propuesta de banco, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos entendemos que por ser un banco seamos un agente financiero. Nosotros nos consideramos un agente social, en el sentido que podemos canalizar el dinero para la mejora de la sociedad, no canalizar el dinero para hacer más dinero, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es que entendamos todos el potencial que tiene el dinero para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Cada decisión económica que tomamos cada uno de nosotros tiene un impacto, no solo un impacto financiero, sino un impacto social, y nos tenemos que hacer cargo de ello. Bueno, me gusta mucho este un ejemplo muy muy sencillo de cómo en esta economía del siglo XXI, pues si hoy vamos a un supermercado, compramos un tomate, un kilo de tomates a 70 céntimos,
sí,
pues no podemos jactarnos de qué bien, qué barato he comprado este tomate, sin preguntarnos si ese agricultor que ha producido el tomate ha recibido una remuneración justa para vivir dignamente, si el suelo en el que se ha cultivado ese tomate pues se ha contaminado o no se ha contaminado, y si ese tomate es bueno para la salud o no. Y la decisión que tenemos que tomar a la hora de comprar el tomate hoy día, en este siglo XXI, es más compleja y más global o más holística, como se dice hoy, ¿no? Un tomate barato hoy puede ser un agricultor arruinado mañana, un suelo contaminado mañana. Y eso ya no nos lo podemos permitir, ¿no? Pues lo mismo trasladamos a la banca. Los ahorros tienen que estar en un lugar en el que sepa que se invierten con responsabilidad social y no solo desde la perspectiva de la rentabilidad.
Estoy convencidísimo, ahora te doy la palabra, Jordi, disculpas, convencidísimo que Miquel escuchó ayer el programa, este mismo programa, que va de 10 a 11 de la mañana y que habla de cosas bonitas, de cosas chulas. Ayer tuvimos en esta mesa, en los estudios, a un agricultor, a un pagés. Y una de las preguntas de las que yo estoy satisfecho es: ¿cuánto cuesta un kilo de patatas normales? Ni premium, ni de las malas, normales. Me dijo, 1 euro. Y yo le contesté, repártame en este euro por cuántas personas pasa este kilo de patatas. ¿Y cuál es el porcentaje desde que el agricultor pues cultiva esas patatas hasta que están a la venta? Ese euro, ¿quién se lo lleva? ¿Cómo se reparte? Bueno, salieron muchas respuestas y francamente interesantes. Ya lo dejo.
Yo,
Jordi.
Me encanta que tengáis ahí esa visión, porque yo creo que esta es la responsabilidad de todos, ¿no? Hemos ido a una economía de la eficiencia, donde al final pues todos buscamos el precio como un buen reflejo a la hora de comprar, cuando ya en este momento tenemos que estar en una economía de la suficiencia. Y la suficiencia significa que, oye, que este precio no tiene que ser el más barato posible, sino tiene que ser aquel que permita que toda la cadena de valor sea justa socialmente y sostenible medioambientalmente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a decidir desde ahí, y lamentablemente la gratuidad de las cosas pues nos tiene, yo creo que, muy confundidos a todos, y yo creo que es una de esas cosas que nos lleva por el mal camino, ¿no? En el momento en el que estamos todos buscando la gratuidad, estamos empezando a intentar obtener algo sin que el que lo haya producido cobre o reciba lo que necesita para producirlo, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que exigirnos todos ese cambio, que no es sencillo. Tenemos que renunciar a las cosas que, aunque a mí me beneficien personalmente, a la sociedad no lo hacen, ¿no? Y yo creo que ese es un ejercicio de cambio difícil para todos, difícil para los bancos, pero también difícil para los ciudadanos, porque hay ciertas cosas que en lo personal nos pueden resultar de interés, pero en lo social no lo son.
Jordi, sé que te hace mucha ilusión esta entrevista, esta charla, más que entrevista, yo lo calificaría así. Apunte usted, dispare, con balas de goma, claro.
Voy para allá. Si puede ser, sin disparar.
Mejor, sí.
No, lo que es cierto, Miquel, es que la sociedad que tenemos hoy, lo que le hace falta todavía es mejorar su cultura financiera. Y eso es algo que cuesta mucho, porque hay muchos esquemas mentales ya cerrados, ¿no? Pero tanto vosotros como cuando hablamos de finanzas sostenibles, como, en fin, hay muchos conceptos financieros que son desconocidos y que hacen que bueno, pues que sí que vayamos cambiando, pero que cuesta muchísimo. Permíteme, de todas formas, que haga un pequeño matiz. Si alguno de nuestros oyentes está convencido de lo que estamos hablando y mañana se plantea poder ir a una entidad como la vuestra, ¿esta persona tiene los mismos productos y servicios que puede tener en su banca convencional? ¿O son realmente productos absolutamente distintos? ¿O no tenéis todos estos productos?
No, como banco funcionamos como cualquier otro banco, es decir, que cualquier persona que quiera abrirse una cuenta en Banca Ética, pues se abre su cuenta corriente, domicilia sus recibos, tiene su tarjeta, tiene su banca online y su banca en el móvil. O sea que el funcionamiento es el mismo, sabiendo que mientras el dinero está depositado en un banco como Triodos Bank, pues ese dinero trabaja solo en esos sectores en los que hemos hablado, ¿no? En esos sectores sostenibles y con ese propósito social. Pero desde el punto de vista de la operativa del día a día, la operativa es igual que en cualquier otro banco.
Yo creo que vuestro modus operandi, si me permites, Jordi, Miquel, es poner en la parte más alta de la pirámide una cosa de la que, un aspecto en el que Jordi Mabra siempre me ha llamado y me ha dicho que me fije mucho, que es la responsabilidad social corporativa. Yo creo que lo tenéis en la parte más alta de vuestra pirámide, para decir, que nosotros somos un banco, sí, pero esto es la finalidad principal del sitio donde tú puedes dejar el dinero. Igual me equivoco, no lo sé.
No, efectivamente, yo iría hasta más allá, ¿no? Porque la responsabilidad social corporativa, pues en este país, históricamente ha sido entendida como un pequeño apéndice en las organizaciones.
Exacto.
La actividad core principal iba por un sitio, que es en esa dirección de maximizar la rentabilidad, y la responsabilidad social era como una actividad más caritativa o solidaria, ¿no?
Sí, señor.
En nuestro caso, eso es nuestro ADN. El actuar desde la financiación a lo social es nuestro ADN. No tenemos ninguna otra actividad que no tenga ese foco, ¿no? El 100% de nuestra actividad, de nuestros productos, está ahí orientada. Ahora, pues, algunos de esos bancos convencionales pues lanzan un producto, pero yo creo que lo que tenemos que ver es la globalidad de la actividad, ¿no? Y esa transparencia de la que hablábamos. Yo creo que en este siglo XXI, pues, hasta cuando recibimos el extracto, ¿no?, de nuestra factura eléctrica, ahora ya vemos cuánta energía es renovable, cuánta viene del carbón, cuánta viene de la nuclear. Hombre, ¿por qué no recibimos de nuestro banco un extracto que nos dice, oye, tu dinero ha sido invertido tal y tanto en agricultura, tal y tanto en petróleo, tal y tanto, y así sepamos qué se está haciendo con nuestro dinero, ¿no? Pues esa transparencia en el sector financiero hoy día no existe. Pues yo creo que no podemos seguir escuchando, pues he invertido tal y tanto en renovables, pero qué, cuál es la foto global de tu balance y a dónde está yendo todo el dinero, ¿no? Tenemos que buscar el impacto global de las instituciones y no solo pues esas pequeñas historias que hoy día nos cuentan, que un poco lo decía Jordi, pues que al final pues nos están confundiendo, ¿no? Uh-huh. Este famoso greenwashing de decir, oye, puedo, ahora todos los anuncios que vemos en la tele hablan de sostenibilidad, pero luego nos resulta dificilísimo saber qué hechos reales hay detrás de esa publicidad para saber que lo que se está haciendo es realmente sostenible, ¿no? O sea, que, uh-huh, que yo creo que el papel de la transparencia también juega pues un rol protagonista para que los ciudadanos podamos decidir de forma responsable, uh-huh, con qué instituciones y con qué productos queremos trabajar.
La transparencia que tanto nos gusta a los humanoides. Jordi Mabras, dos preguntas últimas.
Sí, dos preguntas últimas rápidas. Una, explícame cómo puede ser que dedicándoos la financiación a lo que hacéis, que en teoría estáis asumiendo riesgos bastante superiores a otros sectores, el índice de morosidad sea menor que la media del sector. ¿Mm?
Ojo.
Muy buena pregunta, Jordi, porque yo creo que esta es una de esas cosas de educación financiera de la que hablabas, ¿no? Nuestra experiencia durante estos 20 años es que en España, financiando en España, es que nosotros financiamos proyectos, empresas y organizaciones que satisfacen necesidades reales de las personas. Y eso en los momentos de crisis sigue existiendo. Es decir, a las personas mayores las cuidamos en crisis y no crisis, a los niños los educamos en crisis y en no crisis, comemos en crisis y en no crisis, la energía la necesitamos en crisis y en no crisis, ¿no? Entonces, el hecho de financiar la economía real, la economía que satisface necesidades, y el hecho de que los empresarios, las personas que nosotros financiamos, sean personas que tienen la mayoría de los casos, un compromiso vital con sus proyectos, porque creen en ellos, no es solo una inversión financiera, es un proyecto de vida. Un compromiso con su empresa hace que en los momentos más difíciles pues haya muchísima más capacidad de encontrar soluciones alternativas para resolver los problemas. Y ya hemos vivido dos crisis en estos últimos 20 años y efectivamente el ratio de morosidad de Triodos pues está por 50% del ratio de morosidad del sector financiero español.
Aclarado. Y última pregunta que no te puedes escapar, lo siento, estás en el sector bancario. Sois un banco singular, como he dicho al principio, y se ha demostrado durante la charla, pero rápidamente, porque el tiempo ya sabes que en radio come, dime algo de las fusiones bancarias. ¿Cómo ves este panorama? ¿Es la única salida que hay?
Pues mira, yo incidiría en la misma idea. Las fusiones bancarias, desde mi punto de vista, son otra vez una solución del siglo XX y no del siglo XXI. Es una solución orientada al corto plazo, orientada a garantizar los resultados para los accionistas en el corto plazo, pero no contribuye a la diversificación del sector financiero, crea estos bancos demasiado grandes para caer, no beneficia a los trabajadores del sector y no beneficia a la competencia para los clientes, ¿no? Entonces yo creo que de nuevo es más de la economía de la eficiencia y no de la suficiencia, y creo que es una práctica que deberíamos de parar cuanto antes.
Muy bien.
Parece que no deja muchas dudas esta respuesta. está muy clara.
Y
de cara a Barraca, que decimos los futboleros, una persona, cincuenter o no cincuenter, pero cincuenter, que es el más o menos el nivel medio de los oyentes que tenemos, que desee como mínimo curiosear, si no ya apuntarse o dejar su dinero, parte de su dinero en Triodos, ¿qué debería hacer?
Pues mira, lo más fácil es ir a nuestra web www.triodos.es y ahí ya uno puede hacerse cliente, ver los productos y encontrar nuestras oficinas y acercarse a alguna de nuestras oficinas o llamar por teléfono al banco si quiere alguna explicación adicional.
Estupendo. Lo dejamos aquí. Jordi Mabras, como siempre, sección premium. Te voy a poner este apelativo, sección premium. Gracias por enseñarnos cada día más otras posibilidades y buenas prácticas en el mundo de la economía y de las finanzas. Un abrazo, Jordi.
Muchas gracias. Y gracias a ti, Miquel, y a ti, Sergi.
Gracias, Miquel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Y viva Vitoria, viva Vitoria. Tenemos ahí unos aperitivos pendientes. Hasta pronto. Son las 10:32 minuts.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dkiosk.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dkiosk.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosk.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Aquesta sintonia és maca, la veig un pèl lenta, un pèl lenta. Potser per reflexionar sobre coses que hauríem de fer els humanoides i coses que no hem de fer els humanoides, eh? Potser per assaborir un bon moment, un relax, un cafè, de brac cafè, evidentment. Tot el discurs està ple de patrocinadors. Com del patrocini, vivim o malvivim o vivim força bé, uns quants. Una de les persones que es va buscar la vida i ha establert com a referent una publicació en paper, de moment, ha estat la persona que està als nostres estudis centrals, Dani Pajuelo. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Com estàs?
Fantàstic d'estar amb tu aquí.
Encantat de saludar-te. Quan feia que no ens veiem?
Doncs faria uns quants anys. Potser 5 o 6 anys que no ens veiem.
Sí, però veure'ns... Sí, 5 o 6 anys.
Eh? Més o menys, segurament, por ahí.
Té davant d'ell, a la taula de Ràdio Estel... Segur que m'esteu criticant, però m'és igual. Té davant d'ell, a la taula de Ràdio Estel, els dos últims anuaris del waterpolo català.
Sí.
Anuari del waterpolo català. Dos volums de la mateixa... del mateix tamany. Jo crec que això són 18-24, més o menys. Sí. Eh? És a dir, mig din a 4, vale? I, déu-n'hi-do, fa patxoca veure un volum amb el seu llom, l'homo, sí? Vale. La seva portada, un paper d'una qualitat gairebé premium, paper que fa soroll és bo, el que no fa soroll te'l quedes amb els dits. Carai, aquest és l'anuari número 1?
El que tens a les mans és l'11è i tenim a impremta el 12è que surt ara ja.
Ah, amigo, vale. Per tant, tu has portat l'avantpenúltim i el penúltim.
Correcte.
I està...
al forn.
Al forn. Vale. I surt més o menys cada any per aquestes alçades?
No.
No?
Normalment el trec al mes de desembre, just abans de les festes de Nadal. Però aquest any, amb la pandèmia, tot el procés s'ha ralentitzat molt.
Bueno, com l'altre procés, que també s'ha ralentitzat molt. Però, clar, el fet que el treguis abans de Nadal és per tenir un bon rendiment de vendes a les festes?
Correcte. A més, la gent ja té previst que a l'inici de temporada fan les fotografies i tot això, ja han agafat el costum de que el passat del Dani Pajuelo els truca i els hi escriu correus a principi de temporada... i jo normalment al novembre ho tinc tot, ho maquetem i ho enviem a impremta. Però aquest any, com que les instal·lacions esportives les han tancades i hem tingut tots els confinaments i tal, tot s'ha retardat moltíssim.
Un drama, un drama. Però, bueno, com a mínim, la criatura la tenim aquí un any més. És el mateix tamany?
Sí.
Molt bé. Crec, deies, que un dels culpables, entre cometes, d'aquesta publicació, que ja és un referent, perquè ja ho és, és el president de la Federació Catalana, Enric Bertran.
Correcte.
La seva tossuderia.
Total. I la seva passió per aquest projecte.
Amigo.
Hi ha diferents persones claus en aquest projecte. La primera ets tu. Però i ja això, no diràs, això no ho diràs, però
no, no
ho
diré,
jo
la conec i ja està. Ja me la sé.
La idea la va llançar el Sergi, això perquè ho sàpiga tothom.
Ja està.
A partir d'aquí hi ha dues figures claus. Una, el Jordi Sans, que va venir l'altre dia aquí al teu programa.
Dijous passat.
I ell va ser el que va desencallar la situació per poder arrencar aquest projecte.
Pots traduir això de desencallar? Perquè si tu vols fer un projecte, naixia encallat o naixia amb timidesa per dir, oi, no sé si m'ho vull apegar?
Naixia encallat. Hi havia moltes reticències perquè ningú entenia ben bé el que volíem fer.
Jo home, per favor, miri, un llibre de natació, no? La guia marca, però de natació.
Tal qual. Jo deia, un àlbum de cromos.
Sí, és això.
I portava una mica el teu anuari de futbol, li ensenyava a la gent, als patrocinadors, a les institucions, i no ho veien del tot clar. I el primer que va donar l'okay, el sí, a desencallar aquesta situació va ser el Jordi, que és, en aquell moment era el director de Relacions Institucionals de la UFEC. Ell va donar l'okay, posant-nos un anunci a la contraportada del llibre, i a partir d'aquí jo, amb aquell okay, vaig poder anar a la resta d'institucions i marques que a partir d'aquell moment em van donar l'okay. I l'Enric Bertran va ser fonamental, evidentment, el president de la Federació Catalana de Natació, que s'ho ha pres també com un projecte gairebé de mandat propi, i això ha sigut clau perquè el projecte porti 12 anys.
Carai.
Sí, sí.
Doncs t'haurà d'estar agraït, l'Enric. Aquí podríem convidar un dia, aquí, a parlar del món del cloro. Perquè aquest volum sigui, home, no l'essència del seu mandat, però sigui una bona justificació per dir que això surt cada any,
Sí, a més, jo crec que ell s'ho ha pres molt emocionalment, gairebé. Sempre em comenta que per ell el poder recordar els companys amb els que va jugar durant tota la seva època d'esportista, a dia d'avui, sempre dic que l'anuari té valor amb el pas del temps.
I tanto.
No tant en aquesta temporada en si, sinó veure el primer anuari o el segon, que és de fa 12 anys, i veure quins equips estaven fets i quins jugadors. I la veritat és que és un procés interessant per tothom.
Clar, entenc que el primer, parlo per experiència, és el més fotut, que has d'anar a convèncer dient el que serà d'una cosa que encara no es veu.
Totalment. El primer va ser molt difícil. De fet, més o menys el primer el vaig treure a aquestes alçades d'any, és a dir, vaig trigar 6 o 7 mesos per poder-lo enllestir, amb només dues categories. Només estaven els absoluts i els juvenils. Al dia d'avui ja tenim 7 categories diferents. Sí. Pensa que surten gairebé 3.500 esportistes de totes les edats. I normalment, excepte anys de pandèmia com aquest, el llibre en 2-3 mesos el tinc fet ara ja. Perquè tots els clubs col·laboren, saben el que els estic demanant, i s'ha notat moltíssim la professionalització de que els clubs fins i tot han establit que hi ha un dia de la presentació dels equips que fan les fotos de tots els equips.
Vale.
Hi ha un dia que em passen totes les estadístiques. I a partir d'aquí, jo sóc una mica el director d'orquestra, no?
Clar, clar. Fas d'Iniesta. Però Això entenc que hi han delegats o caps de premsa dels equips. Ui, aquest moviment del cap. Hi ha delegats i caps de premsa d'equips que col·laboren, uns més que altres, com sempre.
Correcte.
Com sempre, però que hi són. És a dir, que l'estructura organitzativa de la Federació Catalana amb els seus clubs està prevista i està preparada a dies actuals, que perquè això tingui un engranatge que, home, no és que funcioni sol, perquè entenc que hi ha clubs que requeriran 3, 4, 5 trucades, vale? Però que això és així.
Hi ha de tot, Sergi. Vale. És a dir, tenim des dels clubs grans que tenen un cap de premsa o un responsable de màrqueting que s'encarrega de tot, que no vol dir que els clubs grans siguin els més ràpids i els més eficients, però tenim el club petit que només té un equip, l'equip absolut que juga a tercera catalana de waterpolo, et pots imaginar, que fins i tot aquesta temporada ni han pogut entrenar a la seva piscina perquè estava tancada o eren piscines que estaven... I el que t'envia la fotografia o és un jugador de l'equip o és el president del club o és... És a dir, pensa que tenim estructures de clubs de natació amb 20 socis. que fan servir una instal·lació municipal a partir de les 10 de la nit, quan ja no hi ha usuaris, i en aquest cas no hi ha una figura de cap de premsa. Ja, és a dir, és una estructura tan petita i tan casolana, et diria, que ens ho acaba enviant la persona que realment està més motivada o el que fa les fotografies o alguna cosa així.
Algun club, algun jugador t'ha dit, com sé que ha passat en altres anuaris, mig en sèrio, mig en broma, ei, drets d'imatge, vull cobrar drets d'imatge. Diu, no cobraràs, no surts. No, jo vull sortir.
En el cas del waterpolo, mira, fixa't com és el món nostre.
El cloro, sí.
Que és tan amateur, fins i tot pels jugadors que van als Jocs Olímpics, que, per exemple, des de fa 7 anys, la portada de l'anuari la protagonitzen alguns dels millors jugadors del waterpolo mundial, perquè són d'aquí, de Catalunya. Doncs sempre tots els jugadors i jugadores, subcampions olímpics, campions del món, que he trucat, tots m'han dit que, evidentment, venien a fer la sessió de fotos un diumenge a la tarda, que els hi putejo, perdó, el berenar i la migdiada del diumenge. Tots m'han dit que sí, i en cap cas, cap ni un d'ells m'ha demanat calés, perquè saben que aquest mundillo, els calés van escassos.
Veig que hi ha fotos de gent, no sé si són menors d'edat.
Sí.
Problemes pel tema de drets i això?
Normalment, la gran majoria de clubs el que estan fent ja és que a principi de temporada demanen drets d'imatge per tot el que són fotografies d'equips i tal.
Sí.
I la gran majoria de les fotografies no les faig jo. Ja me les envien els propis clubs.
Això
per tant,
estupendo.
No hi ha cap problema amb això. Sí que hi ha clubs que el que fem és la Unió Esportiva d'Horta, per exemple, que t'agafa a prop de casa.
Sí.
Doncs cada any sí que jo vaig i faig les fotografies, i és un club amb el que més tinc molt bona relació, i no hi ha cap problema. En una tarda tots els equips estan entrenant, van sortint de l'aigua, els hi vaig fent les fotografies i durant 2 o 3 hores fas totes les fotografies dels equips.
Adiós.
I després els hi envies perquè les tinguin també ells.
Els envies les fotografies.
Correcte.
Vale. I després dius, bueno, ja sabeu que si compreu un, si compreu dos, si compreu tres... Home, això funciona, no? Que els clubs et diguin, posa'm un pack de 20, de 30, de 40.
Correcte. El que fem amb els clubs és que els hi fem un preu especial per ells directament, perquè ells puguin vendre'ls i tenir un petit marge també per cada exemplar. Llavors, d'aquesta manera, jo m'asseguro de volums una mica més grans a l'hora de vendre, i els clubs també veuen que tenen un petit retorn, evidentment. Doncs no són marges molt grans, però d'aquesta manera faig que els clubs treguin algun tipus de benefici d'aquesta iniciativa a nivell econòmic, també.
La tirada ha estat sempre de menys a més? S'ha estabilitzat? Va a
més o menys és estable.
Sí.
La mantenim més o menys igual. És cert que, per exemple, l'any passat, com que va venir la pandèmia, la temporada va quedar troncada i m'he menjat bastants exemplars de la temporada passada.
Quina ràbia fa això, eh?
molt. Sí. Sobretot perquè el paper també sap greu, no?, que quedi com mort i que la inversió econòmica de la impremta, evidentment, ja ho saps, és molt elevada.
Sí. L'has fet tu sol tot?
El meu soci, que és dissenyador, s'ha encarregat de fer-me com la plantilla de la maqueta, podríem dir.
En quin programa?
Fem servir el...
Sembla que estigui aquí afusellant i... No és això.
És l'InDesign.
Ah, sí. Aquest que jo no sé ni començar per la...
Tu feies servir el Quark Express?
Quark Express, sí. InDesign, sí.
Els això meus dos primers eren en Quark Express,
sí,
eh?
Sí. Es va quedar, jo crec, una mica obsolet, i l'InDesign és el que fan servir tots els diaris i revistes de paper i digitals. No sé si al món, però bueno, les més conegudíssimes, vas a l'Esport, al País, InDesign, PC i Mac, i bueno, està força bé. Jo no sé, l'he intentat alguna vegada, però obrint i la pàgina 1, em surten 3 a la vegada, no sé esborrar, però bueno. I això el dissenya ell. La pàgina verge, la pàgina mare.
La pàgina mestra la fa ell i llavors jo m'encarrego d'omplir tot el material. I el que sí que ens m'aporta més la part extra és que el que hem incorporat a aquesta sessió de fotos, que la fem en instal·lacions com mítiques de la natació catalana, aquesta sessió de fotos la fa un fotògraf professional que es diu Joan Sècul i que a més és molt amic meu. Portem maquilladora, tenim ajudant de fotografia.
És molt pro.
I la gent, quan la truques per dir-li que fas la sessió de fotos i que és la portada, bueno, els hi fa moltíssima il·lusió. I per mi és molt gratificant perquè al final són figures que aquest estiu aniran als Jocs Olímpics de Tòquio. La portada d'aquest any, que no la tens aquí perquè encara la tenim al forn, l'hem fet coincidir amb el centenari de la Federació Catalana, que és aquest any.
Hombre.
I llavors la portada la protagonitzen 4 mites del waterpolo català, i entre ells està el Jordi Sans, està el Sergi Pedrerol, que són campions olímpics els dos, i amb categoria femenina, dues jugadores de la generació que va quedar subcampiona olímpica i campiona del món de waterpolo, com són la Mati Ortiz i l'Ona Massaguer, i van fer una sessió històrica amb les medalles de campions olímpics, amb les medalles de tot això, i ho van fer a Mataró. I quan el tingui, t'enviaré l'exemplar perquè el vegis.
Això és poderío, eh? Escolta, veniu a Mataró a fer una fotografia, això ho fa La Vanguardia, un dominical, i diu, hosti, s'ho han currat aquesta fotografia, l'Eugenio Madueño. Però clar, això és poderío, això és els 12 anys de l'anuari.
12 anys coincidint amb centenari de federació, que a més és segurament l'últim any de mandat. Bueno, l'Enric Bertran deixarà de ser el president de la federació, per això també li hem fet una entrevista de 4 pàgines a l'anuari, per explicar una mica com ha sigut el seu mandat. I jo confio que el seu substitut estimi tant l'anuari com l'ha estimat l'Enric Bertran.
Home, és una bona obra de govern, també. També és veritat. Estic veient aquí, si em permets, l'anuari de l'any passat. Vaig a ser dolent. Turbo, Viu l'Esport Català, Federació Catalana de Natació. Molt bé, Enric. Mafre Salut. Mira, Mafre Salut. Hem parlat amb Mafre abans d'aquest matí. Tiquitit.
No busquis molta més publicitat, eh?
Bueno, surten els números?
Sí, surten els números. En gran mesura perquè, sobretot les dues institucions oficials que ens donen suport amb això, cobrim les despeses, sobretot de la impremta, que és el ja saps que és el més car de tot.
Sí.
Les hores, segurament, si les comptés, doncs...
No, que no compensa.
No acabarien de sortir.
No.
Però a mi em surt a compte, m'interessa. De fet, crec que gràcies a aquest anuari la gent del món del waterpolo em coneix una mica com la figura del periodisme estadístic històric, i ara, per exemple, estic fent el llibre de la història dels 90 anys del Club Natació Catalunya, que és un dels clubs més importants de Catalunya, i des del mes de setembre estic fent una investigació per poder treure el llibre, perquè aquest any és el 90è aniversari, i el club m'ho ha demanat. I crec que en gran mesura, si m'ho han demanat, és perquè
ja han vist el teu producte.
Exacte.
90 anys del Club Natació Catalunya.
Sí. És un any d'efemèrides importants, aquest. Hi ha molts clubs que fan 50 anys, hi ha molts clubs que han passat ja el centenari, la federació fa els 100 anys, la federació espanyola també va fer l'any passat el centenari, i crec que la recopilació de la història és un tema que en el dia d'avui, que tot està tan immediat i tot va tan per feina, la gent se n'oblida una mica, però tot el que és documentació històrica d'aquestes entitats que tenen un recorregut molt, molt interessant, no pot quedar oblidat, no?
Sí, és el que jo dic moltes vegades, que és que el Club Natació Catalunya, la Federació Catalana, són el que són avui dia i són coneguts perquè hi ha un passat que els honora com a entitats. I hi ha un passat de moltes persones que han donat moltíssimes hores de la seva vida donant presència a aquesta institució.
Totalment.
Per això m'apassiona tant, pues, digue-li el passat, la hemeroteca, la fonoteca, la història... És exactament això, exactament això. Anuari del waterpolo català i espanyol?
M'ho han preguntat moltes vegades.
Una altra més.
Però et dic que la meva reflexió. El problema a nivell espanyol, no hi ha una estructura tan sòlida a nivell de clubs i a nivell de federació com el que té el Catalunya. I el volum d'equips que requeriria el poder incorporar-los dins de l'anuari seria una bogeria. De fet, segurament només podrien fer primers equips absoluts de tot Espanya, però saps qui em compra els anuaris? No me'l compren els dels primers equips. Els anuaris me'ls compren els pares dels Benjamines, els pares dels Alevines. Llavors, jo podria fer un anuari del waterpolo espanyol, que seria molt complicat perquè a nivell de federacions cada cop hi ha més clubs que competeixen, però jo crec que seria un fracàs comercial, crec. Ah, també et dic una cosa, necessitaria també el recolzament de la Federació Espanyola, i no sé si el tindria. S'hauria de veure.
Quan una cosa ja està estabilitzada en un mercat concret, i aquesta anuari està estabilitzadíssima a Catalunya, potser és moment, perquè jo sempre penso que si no ho fas tu i te la fots tu, ho farà un altre, per començar la federació. És veritat que també t'has d'assegurar que els números surtin, si no, la castanya pot ser pilonga.
Totalment. Sí. Sobretot si et fots la currada.
Clar. Han col·laborat Eva Nieves, Nil Martín, el llistat de persones supera la cinquantena.
Totalment. I segur que me n'oblido algú que si ho llegeix potser em fot una colleja, però si això és una feina col·lectiva. Per això jo també intento que d'alguna manera tothom hi guanyi amb això. És a dir, que els clubs vegin que poden treure algun tipus de benefici. Hi ha algun club, el Club Natació Rubí, que també tinc molt bona relació amb ells. me'n compren 30 o 40 cada any, amb el marge que treuen de vendre'l al club, pagant un vermut per tots els entrenadors i tots els monitors del club el dia no sé què.
Ben vist.
Doncs ells ho veuen d'aquesta manera. Diuen, hòstia, ja no només estic promocionant el waterpolo a nivell intern, estic oferint un producte de qualitat, sinó que, a més, jo trec un petit marge que em serveix per tal.
Veus? Això és ajudar, Estefania. El que parlava abans del programa, ajudar, ajudar. Bueno, sí, és un 50-50, eh? Jo t'ajudo i tu m'ajudes.
Correcte.
Sí, això és ajudar. Això és ajudar, sí, sí. Escolta, un cop tens, a banda de les galerades, que les mires, sí, aquest és aquest, et venen després moltes... Escolta, que jo no sóc Daniel Díaz Marroquín, que sóc Dorian Acuña. Està equivocat l'ordre.
Algun error hem comès. De fet, alguna vegada doncs, la fotografia de la Levi va al lloc del Benjamí, o algun cop un nom no ha aparegut. Que també m'ha passat alguna vegada, que com que jo també tinc molta vinculació amb el món del waterpolo a dia d'avui, mon germà és entrenador professional, viu d'això, organitzem uns campaments de waterpolo per nens i tal, tal...
Hòstia, això és una multinacional.
A tope, a tope.
Sí.
Doncs el que ens ha passat alguna vegada és que jo rebo a vegades algun llistat que veig els errors. És a dir, a vegades els clubs em passen algun llistat que està malament, que l'entrenador no és el que és, sí, o que l'any de naixement del jugador, perquè havia jugat amb mi, ja no és l'any que toca. Passa poques vegades. Però vull dir-te que, al final, com que estic molt empapat a aquest mundillo, al final detectes on pot haver-hi també alguna errada, i assumeixo que alguna errada també comença, evidentment.
T'explico una errada que va cometre la persona que tens davant. Anuari del futbol català 2005-2006.
Sí.
Vaig anar al Vilanova a fer les fotos i en aquell equip no estava Gerard Boira, futbolista, que avui dia està al Vilanova, que va marxar i va tornar, i estava al Terrassa. Per exemple, jo faig la foto aquell dia del Vilanova, pap, un per un, ta-ta-ta-ta-ta, i ja està. I torno a casa. Tres dies després vaig al Terrassa, però dos dies abans Gerard Boira va fitxar pel Vilanova.
Ostres.
Amb la qual cosa jo no tenia la foto de Gerard Boira ni al Terrassa ni al Vilanova. I faig les fotos, ta-ta-ta, que content que estic. Error, no me n'assabento que Boira ha fet un traspàs si no l'hagués posat d'un equip o de l'altre, però m'és igual. I llenço l'anuari. M'arriba un missatge de Gerard Boira. Això no és ni anuari, ni futbol català, ni té tots els jugadors, perquè això no serveix per res. La meva resposta, escolta, tens raó. Jo et torno la quantitat de l'anuari que has comprat, ho lamento molt, però estoy solo.
És que no s'arriba a tot, i al final... La gent ha de ser també comprensiva amb el...
Quan la cagues.
Clar.
Quan la cagues. Sí,
també t'ho dic per mi, perquè al final aquestes errades... la gent ha d'entendre que és... Tu ho fas en el teu temps lliure gairebé. En el nostre cas ja s'ha convertit gairebé en una... A mi m'ha ocupat hores de la meva feina professional, perquè és la meva empresa i dedico unes hores i ho hem intentat professionalitzar. Però, evidentment... tens molts projectes també o altres històries i ho fas quan pots.
Prometences de patrocinadors dient, sí, oye, l'any que ve, este año no que no me va mal, pero el año que viene, segurísimo, cuenta conmigo.
Sí, ens també, ha passat, sí. Pensa que al final nosaltres tenim tres patrocinadors que han estat des del primer any fins al dia d'avui, que són la Federació Catalana, la Secretaria General de l'Esport de Catalunya, de la Generalitat, i Turbo, que és la marca patrocinadora de roba esportiva, també dels nostres campaments.
I l'UFEC?
L'UFEC va desaparèixer fa uns anys.
L'UFEC?
Sí, l'UFEC va estar els primers anys, però...
Ah, vale, com a patrocinador.
Sí, com a patrocinador.
Ah, vale. Jo pensava, no s'ha aparegut, si va venir aquí Jordi Sanz.
I tant. Fa uns anys que no col·labora, perquè el nou president de l'UFEC considera que si ho fa amb l'anuari del waterpolo català ho hauria de fer amb altres disciplines, i llavors doncs aquí va acabar la col·laboració. Igualment, jo de l'UFEC ja t'he comentat que estic superagraït, perquè gràcies a ells vam poder arrencar el projecte. Què ha passat? Hi ha hagut marques que han entrat i han sortit. Sobretot marques relacionades amb la roba esportiva, que és una mica el que poden veure més interès.
Bueno, poca roba, natació, poca roba, no serà un abric. Bueno, serà potser un batín, no? Un barnús.
Un barnús.
Sí que és veritat que hi ha roba i no és barata.
No, llavors, clar, nosaltres, els clubs al final fan inversions importants amb el tema de la roba esportiva, perquè tots els clubs van equipats per competir, sigui el banyador que té poca roba, o els barnussos, o ara hi ha els ponxos, o hi ha el que sigui. sigui, no? Mm. I al final, aquestes marques no estan tan consolidades segurament a Catalunya com Turbo, que és la marca referent del waterpolo, però han vist, han intentat anar col·laborant. Uh-huh. Però gent que ens ha dit, no, aquest any no, perquè vaig just i tal i qual, i l'any que ve...
Mañana, que diu José Mota. Mañana. Bueno, pues, si no vens mañana, podràs venir pasado mañana, perquè se'ns ha acabat el temps. Dani Pajuelo, mil gràcies per la teva visita, per la teva feina, per la teva insistència i per la teva constància. Que això és molt difícil, parlo en primera persona, sé de què parlo, d'aconseguir. Gràcies, Dani.
Moltes gràcies, Sergi.
I a vosaltres també, família. Tornem demà. Demà tenim especial sintonies de tele. Uei! Chiripitiflauticos, Locomotoro... La Cometa Blanca, etc, etc. Fins demà.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.